Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Hola, bon dia. Un miler de motoristes participaran aquest cap de setmana, aquest dia, avui dissabte i demà diumenge, a Ulldemolins, en la que serà enguany la tretzena trobada motorista organitzada per la penya Paddock. Una trobada anomenada Trobada Amotonamiento, que és a benefici enguany de l'associació Montsant de Falset. Un miler de motoristes iran, doncs, aquesta cap de setmana a la nostra comarca, aquest dissabte i demà diumenge, per donar benefici a l'associació Montsant de Falset. En parlarem amb Toni Álvarez, més conegut com Papa Toni, president d'aquesta penya Paddock que organitza aquesta trobada anomenada Amotonamiento aquest cap de setmana a Ulldemolins. Hi ha altres notícies, com sempre, un listet vetllem en titulars. El conseller d'Educació, Ernest Maragall, va visitar aquest dimecres Falset, on ha anunciat l'ampliació del CEIP Antoni Vilanova de Falset. A les obres tenen un pressupost d'1.568.000 euros. La Plataforma per la Llengua analitza la situació del català en els etiquetatges dels productes catalans. En parlarem amb Bernat Gasull, membre de la Comissió d'Empreses de la Plataforma. Un nou mòdul d'infraestructures ferroviàries a Móra la Nova. El Consell Comarcal del Priorat concedeix els ajuts per a l'adquisició de llibres d'assistència a les colònies i llars d'infants per a aquest curs escolar. I de l'àmbit dels esports, destacar el Pradell Futbol Sala, que torna a la competició aquesta tarda a les 4 de la tarda a les 16 hores, visitant el barri de la Verneda de Barcelona, visitant l'equip del Catalunya. L'equip del Pradell Futbol Sala es troba a hores d'ara a tan sols un punt dels llocs de descens. 12:33. Comencem. Doncs comencem. Us ho diem en titulars. Un miler de motoristes es donaran cita avui dissabte i demà diumenge a Ulldemolins, amb la que enguany s'anomena la tretzena trobada anomenada Amotonamiento. Una trobada de motos aquest cap de setmana a la nostra comarca, més concretament a Ulldemolins, que serveix enguany de benefici. Tots els beneficis aniran a càrrec de l'associació Montsant de Falset. D'aquesta trobada de motos, un miler en concret, més o menys, que es preveu que facin cap a Ulldemolins aquest cap de setmana, en parlem amb el president de la penya que organitza la penya anomenada Paddock. En parlem amb Toni Álvarez, més conegut com Papa Toni. Toni Álvarez o Papa Toni, com vulguis. Bon dia.
Hola, bon dia, com esteu?
Toni Álvarez o Papa Toni, com ho diem?
En aquest món així motero, em coneixen per Papa Toni. Cadascú més o menys tenim el sobrenom. Com aquí als pobles, les cases que tenen renom, pues, els motoristes també.
Doncs fem Papa Toni. En principi, què és el que se celebra aquest dissabte i demà diumenge a Ulldemolins?
Bueno, mira, nosaltres muntem una, bueno, organitzem una trobada motorista que, bueno, que té una mica forma de reunió lliure, és a dir, lliure, vull dir, si posem una mica d'infraestructura, un servei i tal, i organitzem algunes activitats, però, de fet, l'especial que té aquesta trobada és el rerefons benefic que li hem volgut donar. O sigui, aquí tot el que puguem recaptar o pugui sortir de net de la trobada, doncs ho destinem cada any a una associació diferent. I enguany hem anat a buscar i trobar aquí una associació d'aquí de Falset.
L'associació Montsant, no és així?
Exacte, sí. Cada any anem buscant una associació diferent, col·lectius diferents d'aquests amb menys recursos, associacions més de poble o de barri, i, bueno, que si puguem ajudar una miqueta. Vull dir, una mica volem recordar-nos de la gent que tenim més a prop de casa nostra, associacions que tenen realment problemes per engegar els seus projectes i portar el dia a dia per falta de recursos.
Perquè, en principi, el que es fa avui dissabte i demà diumenge a Ulldemolins s'anomena trobada Amotonamiento,
sí?
Que és una trobada de motos de tota Catalunya, perquè la paraula Amotonamiento té un significat, no?
Bueno, és una mena, un joc de paraules. Vam buscar, a veure, cada trobada busca anomenar-se d'una manera i nosaltres vam dir, bueno, pues si un munt de motos, si una moto és una moto, pues un munt de motos és un amontonamiento, pues li traiem la N i fem el joc de paraules. I així és com va sortir el nom.
Motos d'arreu de tota Catalunya, em deies.
D'arreu de Catalunya i d'arreu de l'Estat. perquè ve molta gent de, bueno, sobretot de la comarca valenciana, de l'Aragó, de Madrid, vull dir, aquí ens apleguem al voltant del miler de motoristes cada, ja fa uns anys que som un miler més o menys.
Es pot parlar?
Amb un poble com Ulldemolins, que té la meitat d'habitants censats, doncs està bé, està bé.
Es pot parlar, doncs, d'un miler de motos aquest cap de setmana a Ulldemolins?
Bueno, de motoristes. De motoristes. Sí, sí.
Òbviament. I aleshores, què es troba? Es fa un acte? Què es fa?
Bueno, aquí ja et dic, hem fet, li donem un caire molt de reunió lliure. Això vol dir que no li diem a la gent que ha d'anar fent i ara toca això, ara toca l'altre, ara toca l'altre. Eh? Aquí el que muntem és, doncs, bueno, tenim un terreny fabulós aquí a tocar el poble. Llavors fem una bona focata aquí, que el servei forestal i la gent del poble ens ajuda per anar a veure d'on podem treure gent i tal. Llavors fem una gran fogata, muntem aquí un servei de bar, un escenari així amb música ambient, vull dir, tot un entorn, ¿vale?, que agradi a la gent, ¿vale?, que estigui aquí a gust i que pugui parlar i anar a la seva com més li agradi, no? I després, bueno, a l'hora de la part de la festa, pues, bueno, el que és l'acampada, pues, la gent se troba al voltant de la fogata, xerra, comparteix, posem aquí unes graelles perquè la gent ells mateixos, pues, bueno, les costellets, se facin la costellada, les llangonisses, el que vulguin, i fem també al local del poble, pues, fem una festa disco, amb la qual cosa la gent té per triar on anar. I en quant a les inscripcions aquí, ja et dic, és tothom ben rebut, vull dir, a ningú se li farà fitxar per entrar, però clar, com que té el rerefons benèfic, doncs a la gent sí que, bueno, la convidem a inscriure's i aquest fet voluntari de la inscripció que el convidem, doncs també té un, com que té el rerefons benèfic que, insisteixo, volem, doncs fa una aportació amb un disc d'una garrafa i se quantifica amb la voluntat. Llavors, pues, clar, al final omplim una garrafa de bitllets que, bueno, que lliurem a l'associació aquí simbòlicament davant de tothom això el diumenge.
Parlaves d'un acte benèfic aquest any a favor de l'associació Montsant de Falset. Per què l'associació Montsant aquest any?
Doncs, a veure, això va començar... Ja és que aquest és l'any que fa 13 que organitzem això, ¿vale? Llavors, bueno, tot va començar un dia que vam dir, bueno, ja toca que som una penya, que començàvem llavors, i bueno, pues ja ens trobàvem amb capaços d'organitzar una trobada motorista, que ja és una cosa que és més seriosa que no una excursió d'un diumenge al matí. Saps? I vam dir, bueno, però una trobada per si sola, hem de buscar alguna cosa especial. Llavors algú va dir que, bueno, que buscar alguna causa benèfica que anés darrere de la trobada. I vam pensar que fora bo, pues, buscar associacions properes a casa nostra i associacions petites, saps? Perquè les grans causes i les grans ONGs ja se n'ocupen d'això, però moltes vegades queden oblidades, pues, això, el casal d'avis del costat de casa que té un problema, o aquells nanos o aquella malaltia que són 4 afectats i per tant no tenen recursos, o història, o col·lectius així, no? Per tant, sempre anem buscant algun col·lectiu que el puguem dir, bé, doncs volem fer això i ho volem fer per vosaltres, si esteu d'acord, endavant, no us demanem res més que, doncs, bueno, que el consentiment per fer-ho per vosaltres. I a partir d'aquí, si poden col·laborar d'alguna manera, doncs perfecte. Però vaja, això és una mica la idea. Saps? I d'altra banda, doncs, també, doncs, aquí hi ha un munt de gent que li arribarà la informació, doncs, que aquesta gent o aquesta associació existeix i que, bueno, que hi col·laboren. Això és una mica l'intenció del que tenim, saps? Fer una festa per la festa i un cop, si la festa funciona bé, doncs, bueno, si surt d'un bon pico que últimament, pues, estem fent entre 6 i 7 mil euros cada any de donatiu.
Déu-n'hi-do. Deies que és la 14a edició aquesta, no?
La 13.
La 13a edició.
Sí.
I el proper any està ja previst a algun lloc de Catalunya?
Sempre l'han fet aquí a Ulldemolins. Sempre. Amb un altre puesto d'ubicació no tenim previst de canviar i per l'any que ve ja en parlarem. Enguany estem ficats amb aquesta i no hem previst l'any que ve. Normalment, com que nosaltres som una penya motorista de Barcelona, però que l'organitzem això en col·laboració amb l'associació de joves d'aquí del poble, que es diu Les Arrels, doncs, bueno, anem alternant un any un altre, doncs, una associació que sigui per la zona de Barcelona o una associació que sigui per aquí la zona del Priorat o de Tarragona. I enguany, pues, bueno, pues, buscant i tal, pues, vam contactar amb ells, amb la Núria Barceló principalment, i bueno, vam trobar un dia, els vam explicar el projecte i ells encantat de la vida de participar-hi. I de fet, d'aquí una estona vindran per aquí i passaran el cap de setmana per aquí amb nosaltres.
Doncs molt bé. Toni Álvarez, més conegut com Papa Toni, president de PADOC, de l'Associació Motorista de la Penya PADOC, organitzadora d'aquesta 13a trobada motorista que es fa aquest cap de setmana a Ulldemolins. Gràcies per acceptar la trucada de la ràdio i que aquest cap de setmana sigui un èxit total i rotund a Ulldemolins.
Molt bé, jo convido a tothom que vulgui venir a veure, sigui un aficionat a la moto, doncs que vingui, passi, vegi l'ambient. I si vol disfrutar d'un si vol gaudir d'un espectacle bonic, vale? Que estigui per aquí a les 10 de la nit, que aquí fem una desfilada de motos amb llums de colors i música que acompanya i tal, tot aquí amb un acte de record dels motoristes que hem perdut al llarg de l'any. Però és una cosa que aquí ens ajuntem tots els que hi ha aquí i tot el poble pràcticament que baixa a veure aquest espectacle. Ja sé que és tard, però és una cosa que s'ha de fer de nit.
Doncs molt bé, Toni Álvarez, gràcies.
I si no veuran que els motoristes, a banda de barbuts i grenyuts, que no ho són tots, doncs també treballem per ocupar-nos de fer el nostre hobby, però de que ens en recordem de tants en tants dels que van darrere.
D'acord, doncs gràcies una vegada més i molta sort aquest cap de setmana.
Gràcies a vosaltres.
Adéu-siau, bon dia.
Adéu.
Aquest dimecres el conseller d'Educació ens va visitar. Va visitar Falset, el conseller d'Educació Ernest Maragall. Ernest Maragall va anunciar l'ampliació del CEIP Vilanova de Falset, tal com demanava la comunitat educativa del centre. Les obres, cal dir, tenen un pressupost de 1.568.000 euros. El conseller va visitar el taller de família del CEIP Antoni Vilanova i va lloar la tasca dels tècnics de la llengua i de la cohesió social. Després de visitar aquest centre, el conseller d'Educació va compartir el migdia amb la direcció i l'equip docent del IES Priorat de Falset. El conseller va elogiar també el projecte educatiu del centre, especialment els graus de formació dedicats a l'enologia i als sociosanitaris. I es va comprometre a estudiar la implantació d'un grau mitjà d'auxiliar de clínica. Analitzar quin és l'ús de la nostra llengua en els arrossos catalans de grans consum que consumim habitualment. Aquest és l'objectiu de l'estudi de la Plataforma per la Llengua que ha realitzat durant el mes de novembre de l'any 2006, la llengua catalana en l'etiquetatge dels arrossos catalans. El treball que es va presentar ahir públicament en roda de premsa, avalua la situació del català en l'etiquetatge dels arrossos catalans distribuïts en l'àmbit territorial sota l'administració de la Generalitat de Catalunya. D'aquesta anàlisi de la situació del català en l'etiquetatge dels arrossos catalans i dels nostres productes en concret del nostre país, en parlem amb el Bernat Gasull. El Bernat Gasull és el membre de la Comissió d'Empreses de la Plataforma Parla Llengua. Bernat Gasull, bon dia.
Sí, hola, bon dia.
En principi, quin estudi es pot extreure d'aquesta anàlisi de la situació del català en els etiquetatges dels arrossos catalans i dels productes catalans, en particular dels arrossos?
Bé, aquest estudi en concret dels arrossos, doncs, analitzaven dues coses. Primer, com estaven els arrossos catalans en general, i després, els que són que tenen una denominació d'origen, un segell. En aquest cas, els que tenen denominació d'origen, la Llei de Política Lingüística els obliga a etiquetar en català. Llavors hem vist que aproximadament un 50% compleixen la Llei de Política Lingüística, que és de l'any 98, i els darrers terminis per adaptar-s'hi són el 2003, però hi ha un 50% que encara no compleix la Llei de Política Lingüística. I en general, pel que fa als arrossos, també veiem, en concret en aquest àmbit, que les marques blanques doncs, tenen més responsabilitat social i, per tant, etiqueten i tenen més en compte el client i el consumidor, i en canvi, empreses, altres productors o fins i tot les cooperatives del Delta de l'Ebre, en aquest aspecte encara no han arribat a la responsabilitat social que tenen les marques blanques. Tot i que esperem que millorin.
Mentre tot això, la plataforma ho ha denunciat.
Bé, nosaltres ho hem fet patent amb aquest estudi, de dir, si hi ha aquests dèficits, doncs es poden arreglar. De fet, aquest estudi s'emmarca dins una sèrie d'estudis que fem en l'àmbit d'etiquetatge, que n'hem fet uns quants, i en concret en els que fa referència als productes que sí que estan obligats per llei. De fet, bé, llevat d'aquests productes, la resta estan obligats a etiquetar en castellà, però aquests és l'únic els que són, tenen un segell de qualitat de donació d'origen, que estan obligats a etiquetar en català. Quan van fer el 2001, van fer el primer estudi en el ram dels vins i caves, doncs només un 25% acomplia la llei, i en aquests moments calculem que està al voltant del 90%, és a dir que pràcticament, llevat d'excepcions puntuals, ja purament ideològiques, tots els vins i caves de Catalunya que es distribueixen en l'àmbit territorial de Catalunya s'etiqueten en català.
Per què aquest augment tan espectacular, tal com es deies que abans era un 25% i ara és d'ara un 90%?
Bé, a veure, cal dir que estan obligats per llei. Per tant, hi ha empreses que potser tenen una inèrcia i s'han adaptat a la llei, i el darrer termini és el 2003. Però després també hi ha hagut una pressió per part del consumidor important, perquè és molt més conscient d'aquest aspecte. Potser abans el consumidor no es fixava tant en l'etiquetatge i ara hi ha una part, encara que la majoria segurament no es fixen, però hi ha una part substancial i que intervé en la compra i, per tant, doncs és una font de beneficis o pèrdues per part del productor, que sí que es fixa en aquestes coses. I després també perquè un cop les grans empreses s'hi posen, doncs les altres també s'afegeixen, perquè ningú vol ser la anormalitat en aquest canvi, en qualsevol camp. Vull dir, com més normal siguis, doncs millor.
Què n'opina de la llei de política lingüística, en aquest cas de l'etiquetatge en català? Potser aniria en contradicció amb l'Estatut de Catalunya, on el català i el castellà es diu que són oficials al nostre país?
No, té res que veure-hi. El tema de l'etiquetatge, de fet, hi ha 150, al voltant de 150 disposicions que obliguen l'etiquetatge en castellà, a nivell estatal, en les dades bàsiques. Per tant, la llengua imposada, en aquest cas, és el castellà. L'únic lloc on el català, doncs, és obligatori seria en aquest aspecte, tot i que no s'han posat sancions, a diferència de la llei castellana, que sí que es posen sancions. També cal dir que, per exemple, la Comunitat Autònoma de Madrid té una llei del consumidor que obliga a etiquetar en castellà doblement, encara que hi hagi la llei estatal, i el govern de la Generalitat té competències per equiparar les dues llengües, és a dir, obligar el català doncs, en el mateix àmbit que el castellà, i no ho ha fet. L'Estatut del Consumidor, que és de l'any 93, diu que nosaltres tenim, els consumidors tenim el dret de rebre aquestes informacions en català, però en canvi no hi ha el deure o no s'ha donat compliment d'aquest estatut, tot i que els terminis per donar compliment eren d'un any. És a dir, que l'any 94 s'havia d'haver desplegat l'Estatut del Consumidor per tal que el català fos obligatori en el mateix, igual que és el castellà a tot l'Estat o igual que han fet les altres comunitats autònomes. I això encara no s'ha fet, llavors hi ha un buit legal que el castellà porta avantatge. I l'únic aspecte que està legislat, però és aquest de les denominacions d'origen. Però és clar, dins de tot l'etiquetatge són molt pocs productes.
I a partir d'ara què pensa fer la plataforma?
No, la plataforma, en el cas aquest concret dels arrossos, és informar les empreses doncs, que passa això, informar a l'administració i que prenguin les mesures que calguin, no? Però, per altra banda, nosaltres estem fent també una tasca ja fa molts anys de formigueta que ha servit per canviar alguns aspectes de l'etiquetatge. És a dir, si bé l'etiquetatge les empreses estan desprotegides legalment, així com hi ha un suport legal pel que fa al castellà, doncs pel català en general no estan desprotegides, però sí que hi ha hagut molta voluntat per part d'algunes empreses i l'etiquetatge català ha crescut molt. Estem molt, encara falta molt per arribar a la normalitat, però respecte al que hi havia l'any 2000 ha anat creixent molt. Llavors doncs, estem treballant en aquesta línia. Per exemple, ara també hem editat un document i un tríptic que s'està distribuint a empreses i associacions d'empresaris justament que s'explica, anima per etiquetar en català perquè no hi ha raons per no fer-ho, no?
Alguna comarca de Catalunya que sobresurti que compleixi més aquesta llei de política lingüística amb etiquetatge, en especial?
Home,
alguna zona de Catalunya?
A veure, això no ho tenim estudiat, però és a dir que els productes com més arrelats a la terra, doncs més etiquetatge en català. És evident, per exemple, que el Priorat o Montsant en general, bé, els vins i caves doncs, estan etiquetats plenament en català. A més, hi ha un altre aspecte, que és que això ho vam veure ja l'any 2001, que com més qualitat el producte, més etiquetatge en català, perquè és evident que una cosa va lligada amb l'altra. Si tu veus un vi que té una denominació d'origen però no està en català, doncs externament és una imatge pels turistes, no? Però en canvi, si està en català, t'està indicant que és d'un lloc, que realment la denominació d'origen és certa, que és autèntica aquell vi. Per tant, més qualitat del producte, més etiquetats en català, això és evident.
D'acord, doncs, Bernat Gasull, membre de la Comissió d'Empreses de la Plataforma per la Llengua. Gràcies per atendre els micròfons de la ràdio, de Ràdio Falset, i molta sort amb el futur.
Gràcies a vosaltres.
Adéu-siau, bon dia. Adéu. Ens anem ara cap a Móra la Nova. Ja que la Fundació per la Preservació del Patrimoni Ferroviari e Industrial i un grup constructor han firmat un conveni per fer un mòdul d'infraestructures ferroviàries i un d'edificació. La FPPF està formada per l'Ajuntament de Móra la Nova i els Consells Comarcals de la Ribera d'Ebre, el Priorat, el Baix Camp i del Bajo Aragón. Comsa és un dels principals grups de construcció i serveis del país. Així és aquesta constructora que es dedica a fer aquestes infraestructures ferroviàries a Móra la Nova. Cal dir que el mòdul d'infraestructures ferroviàries de l'Estat permetrà formar especialistes en tècniques de muntatge d'infraestructures ferroviàries i formarà especialistes en la construcció. Els mòduls, cal dir, estan finançats pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya. La Diputació de Tarragona ha adjudicat la concessió d'ajuts econòmics per l'adquisició de llibres obligatoris i de l'assistència per a llar d'infants. La darrera Junta de Govern del Consell va aprovar la concessió d'aquests ajuts. Ens manca el temps i els esports per acabar l'informatiu. Abans de tot això, us avançarem la pel·lícula del que fa al Teatre L'Artesana. Aquest diumenge, dia 25, a les 18 hores, a les 6 de la tarda, es projectarà la pel·lícula al cinema L'Artesana, anomenada Rocky Balboa. Serà, doncs, demà diumenge, a les 18 hores, a les 6 de la tarda, en la pel·lícula Rocky Balboa, que podeu veure al Teatre L'Artesana de Falset. Fet aquest incís de la programació per aquest cap de setmana del Teatre L'Artesana de Falset, tal com us dèiem, es manca els esports i el temps. Anem a pams, anem a parlar d'esports. Parlem d'un Predell Futbol Sala que torna a la competició aquest cap de setmana, visitant aquesta tarda al barri de la Verneda de Barcelona. Doncs serà aquesta tarda, gairebé dintre d'una estona, a les 4 de la tarda, a les 16 hores, en el Predell Futbol Sala, visita l'equip anomenat Catalonia Esports. El Catalonia Esports, per més signes i senyals, hores d'ara es troba a la part baixa de la classificació, l'11è classificat en 13 punts. Un esglaó més amunt, a un lloc més amunt, el desè classificat, el Predell Futbol Sala, en 14 punts, en tan sols un punt més que l'equip de la Verneda de Barcelona. És per això, doncs, que és un partit més que important el d'aquesta tarda a Barcelona, al barri de la Verneda, on el Predell Futbol Sala i el Catalonia Esports dirimiran més que uns 3 punts més que importants per tal d'eludir aquest descens. Cal dir que el Predell Futbol Sala passat cap de setmana ajornava el seu partit contra la Garriga per les festes de Carnaval, i cal dir també que es jugarà el proper cap de setmana, el proper dissabte a les 7 de la tarda, al pavelló d'esports de Falset, on enfrontarà, tal com dèiem, l'equip local, el Predell Futbol Sala, front al Club Futbol Sala La Garriga. Per cert, el Club Futbol Sala La Garriga, un dels equips cues d'aquesta classificació. També dos partits, doncs, fins a aleshores, que li venen molt bé al Predell Futbol Sala, cas de poder conquerir algun altre punt per deixar a eludir els jocs de descens que es troba l'equip de la nostra comarca, el Predell Futbol Sala. Si parlem del futbol base del Falset Esportiu, podem dir que hi ha triple jornada aquest cap de setmana. 3 partits de futbol aquest mateix dissabte aquí a Falset, o el que és el mateix. Un i mig podem dir que ja s'ha jugat i un altre jugarà aquesta tarda. El que s'ha jugat el Domènec Aragonès ha estat aquest matí. A les 10 del matí començava l'encontre de l'Alevins entre el Falset Esportiu i el Gimnàstic de Tarragona. El que s'està jugant hores d'ara el Domènec Aragonès és l'encontre d'infantils entre el Falset Esportiu i la Unió Esportiva Valls, i que es jugarà aquesta tarda a partir de les 16:30 hores, a partir de 4:45 d'aquesta tarda, i el Domènec Aragonès és l'encontre entre el Falset Esportiu i el Club de Futbol Cambrils. Precisament el Cambrils, un dels equips capdavanters d'aquesta divisió provincial de juvenils, la primera divisió provincial, per cert, de juvenils, on milita el Falset Esportiu, que es troba, recordem, enclavat al 9è lloc de la classificació amb 23 punts. Dèiem, un nou lloc de la classificació d'un grup de 18 equips. El que és el mateix, es troba ben just a la part mitja d'aquesta classificació. Recordem, doncs, Falset Esportiu Cambrils, aquesta tarda, a les 4:30 de la tarda, a les 4:45, al Domènec Aragonès. Un partit força important per l'equip Falseta. Ens manca per exaurir el capítol d'esports al futbol, però el futbol sènior, amb els dos únics equips que tenim a la nostra comarca aquesta temporada, tant el Porrera Unió Esportiva com el Club Esportiu Els Guiamets. Podem parlar del Club Esportiu Guiamets, que el passat cap de setmana tornava a perdre a casa seva, aquesta vegada però per la mínima, fora el Miami per 0-1. Després d'aquesta derrota, el Club Esportiu Guiamets és el farolet vermell de la classificació, el CUE, amb tan sols 7 punts fins aleshores. Un Club Esportiu Guiamets que aquest cap de setmana vol deixar el farolet vermell d'aquesta classificació i conquerir els 3 punts en litigi, però ho té d'allò més difícil, ja que visita l'actual líder de la categoria, l'equip reusenc del Despertaferro, on a partir d'aquesta tarda el Despertaferro i els Guiamets juguen un interessant partit. David front Goliat, podem anomenar-lo, ja que el Despertaferro és el líder i els Guiamets és el cuer d'aquesta classificació. L'altra banda de la moneda, l'altra cara de la moneda és el Porrera Unió Esportiva, que el passat cap de setmana empatava a 0 a dues aigües al Baix Camp, i d'aquesta manera el Porrera Unió Esportiva és el 12è lloc de la classificació amb 28 punts. Un Porrera Unió Esportiva que es troba allunyat dels jocs baixos d'aquesta classificació i torna a jugar aquest cap de setmana i torna a jugar aquest mateix diumenge, demà diumenge, on a partir de les 4 de la tarda rep l'equip de la Selva del Camp. A partir de les 4, doncs, Porrera Unió Esportiva, la Selva del Camp. 3 punts perquè el Porrera Unió Esportiva pugui pujar llocs en aquesta taula classificatòria. Ara sí, ens manca el temps. El temps que, com sempre, ens ve de la mà de l'Enric Macep.
Acabem una setmana en què successius sistemes frontals han atravessat les nostres comarques, però amb molt poques conseqüències en quant a pluges. Tot ha donat un caire de variabilitat a l'estat del cel, també quatre gotes o algun petit ruixat mal comptat, i en definitiva una situació que també s'ha caracteritzat per les temperatures relativament suaus. Els propers dies la situació es mantindrà poc més o menys igual. Aquest cap de setmana tindrem el pas d'algun sistema frontal també de poca activitat, amb augment de la nuvolositat i poca cosa més, en el millor dels casos, com dèiem, quatre gotes, i temperatures que aniran oscil·lant en petits alts i baixos, però en grans trets seran relativament suaus. No s'esperen, doncs, massa transcendència aquest cap de setmana. L'ambient relativament agradable, malgrat alguns moments de nuvolositat i res de transcendent en quant a fenòmens meteorològics. I pel que fa a efemèrides, aquestes dates, però de l'any 1944, les nostres comarques, concretament aquell període, registrava possiblement la nevada més gran i més intensa del segle XX, perquè concretament aquí a l'observatori local s'hi van enregistrar gruixos de l'ordre dels 150 i 160 centímetres, la nevada més grossa, com tothom diu, del segle.
Fins aquí, doncs, aquesta edició informativa. Una edició informativa que avui ha vingut capitalitzada per aquesta trobada motorista que es du a terme aquest dissabte i diumenge a Ulldemolins. 1.000 motoristes prendran part en aquesta trobada anomenada Amotonamiento al nord de la nostra comarca, a Ulldemolins. 1.000 motoristes d'una població de 646 habitants que té censats Ulldemolins. El que és el mateix, hi haurà més motoristes que no habitants del mateix municipi d'Ulldemolins. Pel que respecta a nosaltres, tan sols ens manca acomiadar-nos fins al proper cap de setmana. Així doncs, fins aleshores. Adéu-siau, molt bon dia.